Les nostres històries. Un podcast de Ràdio Castellà per abordar aquelles petites històries singulars de la nostra vila. Edició i muntatge musical, Adrià Tirado. Locució, Rocío Gómez i Cristina Domene. Guió i presentació, Jordi Rius.
El ranxo dels Tolrà, ubicat al quilòmetre 26,6 de la carretera C1415A, la carretera de Terrassa, és per aquell viatger que passa en direcció Terrassa un enorme casalot gris. El cert és que en ple apogeu va ser una gran torre residencial amb força comoditats i serveis per a la seva època, a finals de la dècada dels 30 i dels 40 del segle passat en plena postguerra. L'edifici va ser dissenyat per l'arquitecte basc Eugenio Pedro Zendoya, que va ser deixeble de Lluís Domènech i Montaner. Zendoya és també conegut per ser l'autor del Palau Nacional de Montjuïc i l'edifici del Banc de Bilbao de la plaça Catalunya de Barcelona. L'esperit originari de l'arquitecte no va ser respectat i el projecte inicial es va desdibuixar amb l'ampliació d'un tercer pis que va suprimir la terrassa del pis superior. La revista Cuadernos de Arquitectura recollia així com era l'habitatge. Rocío Gómez.
Cuadernos de Arquitectura, publicada pel Col·legio Oficial d'Arquitectos de Catalunya i Baleares entre els anys 1944 i 1970, oferia informació de qualitat sobre la producció arquitectònica catalana i internacional, així com dels corrents teòrics i debats culturals del moment i de la realitat social i tècnica del país. Justament el número 3, el corresponent a 1945, hi havia un article descriptiu del ranxo, així com algunes fotos de la torre i plànols. Entre les seves característiques, es deia que la torre era una casa d'esbarjo, tant per a l'hivern com a l'estiu, propietat de Josep Maria Carles Tolrà, que reuneix les condicions a què obliga una família nombrosa amb intensa vida de relació. A l'escrit s'explica que la casa es va començar a construir el 1936, dominant un paisatge pintoresc, dominant-se el riu i el conjunt de la fàbrica a un costat de la població. Gràcies a l'article podem saber que l'edifici tenia dues plantes més, dos semisoterranis. Posteriorment es va afegir un tercer pis. Dels quasi 2.000 metres quadrats que té el ranxo, gairebé 500 els ocupa la planta baixa. En aquesta planta hi havia la biblioteca, el menjador, la sala de billar, la cuina i les dependències del servei. Als dos semisoterranis hi havia el garatge, al qual s'hi arriba per una rampa exterior, avui totalment restaurada, l'habitatge del xofer i les calderes i safrejos. Per sota, tocant al bosc d'Alzines, hi havia una sala de jocs, la bodega i el bar. Una gran escala, de la que avui només se'n conserva una part, dona accés a la primera planta on hi havia 7 dormitoris amb els seus corresponents lavabos. A tota la torre n'hi ha 22. El bany principal estava acabat amb ònix, material que encara es pot veure en algunes zones que no van arrencar els diferents saquejadors que ha tingut el ranxo.
Als anys 70, la família Tolrà no venia tan sovint a la finca i la torre va començar a patir un cert deteriorament. Amb la mort el 1978 del promotor de la construcció del ranxo, Josep Maria Carles Tolrà, s'estableix al testament que la torre, la masoveria de Can Pèlex i tota la propietat de la finca passi als seus 5 fills. Aquests, posteriorment, acorden repartir-se l'herència el 1983. 4 anys més tard ja s'havien venut 41 hectàrees de terreny i els masovers abandonen la masia. En principi, una empresa de Madrid es va quedar a Can Pèlex i el ranxo per fer-hi una residència per a gent gran, però mai va poder pagar-ho. A partir d'aquí, la degradació de la torre s'agreuja i entren treballadors de la Tolrà, després els pagesos de la zona, que s'enduien eines i portes, i alguns actes vandàlics. El 1994, Francesca Cruselles es converteix en la nova propietària de la torre, la masia, on actualment hi viu, i el que queda de terreny. Així recorda Cruselles com era la impressionant torre.
Jo era amiga o parenta però llunyana de la família que vivia aquí a Can Riera. Les noies de Can Riera, que encara viuen, eren cosines germanes d'una tieta política meva. Llavors, doncs, a l'estiu em portaven aquí a Can Riera i jo venia a passar l'estiu perquè havia nascut el meu germà, jo li tenia gelos, venia i em portaven aquí a Can Riera. I en una època, no, això no preciso molt l'any, però devia ser cap al 48, la família Tolrà va decidir emigrar i anar-se'n. Alguns documents diuen Argentina, a mi en aquella època em van dir a Mèxic, jo me'n recordo molt que anaven a Mèxic, i llavors en aquesta gran biblioteca que hi havia aquí hi havia llibres. i veníem de Can Riera a buscar els llibres per empaquetar, a Ranxo, a buscar els llibres per empaquetar. I a Can Riera, que eren en realitat els masovers del Ranxo, doncs empaquetàvem els llibres. I em donaven un i jo travessava la carretera amb el meu llibret a la mà i les acompanyava a elles. No? El que em va impressionar, l'únic que recordo jo, era una gran escala de fusta, impactant, impressionant, una casa que sempre, a vegades, quan veig Meyerling, me'n recordo d'una mansió d'aquestes magnituds. No? Però jo participar-hi de la vida del Ranxo no ho vaig fer, simplement això, venia a buscar llibres. I amb els anys sempre vaig tenir la fixació del Ranxo. No? Llavors, com que jo vaig emigrar a Argentina, i allà a Argentina tothom té cases i tot, les cases són molt més grans que aquí, des de que vaig tornar a l'any 78, que tenia com la il·lusió del Ranxo. No?
L'estat en què es va trobar la torre va ser deplorable, segons reconeix la mateixa Francesca.
Parlant amb un senyor al qual li agraeixo que hagi pogut jo comprar el Ranxo, que és l'Ezequiel Massenet, que era director de la torre, em va dir, mira, diu ara, el Ranxo està com amb un buit, no ho vol ningú. I parlàvem de les propietats, dic, jo que sóc enamorada del Ranxo, no? Diu, bueno, doncs busca-ho. I vaig tardar un mes clavat entre començar a buscar i a comprar. Parlem de l'any 94, jo el vaig comprar el 94. La Tolrà va fer una divisió de terrenys. En l'any 82 o així, la Tolrà va separar, va seccionar, es va crear una anònima i van separar les propietats i van deixar el que és el vinyet per un cantó, el que és Camp Pèlex i el Ranxo amb aquest bosc d'alzines per un altre, i ho va comprar una empresa de Madrid. Jo crec que la seva idea era posar allà un internat de gent acaudalada. Però es va vendre en aquell moment, ho podria buscar, jo crec que no sé si 61 milions de pessetes o 81 milions de pessetes. I què va passar? Aquesta gent no va poder pagar mai. No va poder pagar, protestaven els documents, el tornaven a donar a la casa i així. Des del 82 fins al 94 la casa va estar sola, amb stand-by. Primer van entrar els mateixos empleats de la Tolrà, que sabien el que quedava aquí. Després van entrar els pagesos d'aquí baix, que se'n van emportar les eines, les portes i tot això. I després el jovent de Castellà, que venia a divertir-se. Llavors, què passava? Aquesta casa, ja la veureu, és molt sòlida, és una casa de formigó, amb parets dobles. Llavors, com que creien que el Tolrà tenia tresors amagats, tocaven les parets i les tiraven a terra. Llavors, hi ha una piscina que tenia 3,5 metres de fondària i tot, absolutament tot el que trencaven i treien, anava a parar dintre de la piscina.
Amb l'ajut dels seus 6 fills, Francesca Closelles va començar la tasca de reconstrucció del Ranxo. El sostre és on es va començar a actuar, primer, ja que es va fer tot de nou, i després es va reformar la piscina, escurçar-ne la fondària.
I em deien, però per què vols allò tan atortinat? Per què no et compres una casa a l'aire sol? És que jo no vull cap casa a l'aire sol, jo vull al Ranxo. I t'asseguro que a vegades, quan jo tornava al principi de la carretera de Terrassa i venia cap aquí i veia la propietat, deia, això ara és meu, però no amb avarícia, sinó amb aquell orgull de dir, això és meu. Jo tinc 6 fills, d'això estem parlant, aviat farà 20 anys, tots tenien 20 anys menys, i som molt treballadors, som molt, diguéssim així, com, bueno, s'ha de fer això, doncs endavant ho fem-ho, no? Inclús amb la piscina que va venir, que si s'havia de treure amb una grua, que si no sé què, i un dia vaig dir, bueno, aquí s'ha acabat la història, tu, a ficar-se tothom a dintre de la piscina i a buidar-la, no? Vull dir que hi vam posar molt l'ombra i molt allò. I vaig anar fent, a mica en mica, no, perquè per mi era una il·lusió venir aquí els caps de setmana. I també venia a l'estiu, i també venia, i la disfrutàvem de la casa. Potser vaig tardar, el primer que vaig fer va ser el sostre, tot nou, i això ho vaig fer de seguida. I després em vaig dedicar a la piscina. I per tant, que llavors gaudíem de l'espai, primer quan vam venir, que quan tens una casa tan gran, una casa que no s'adiu amb la teva tampoc condició econòmica, per dir-ho d'una manera, és com aquell que té molta gana i li posen un gran pastís a davant i no sap per on començar, si comença per menjar el pernil o el fuet o... Llavors vam anar adaptant-nos a tot això i disfrutàvem del que teníem realment, no? I la piscina va quedar, bueno, no sé si duria haver passat 3 anys o 4 que el vaig comprar i veníem això, a passar-nos-ho bé.
El darrer marquès de Castellà, Emili Carles Tolrà Bofill, mort el 2013, va voler conèixer Closelles un dia que recorria la vila recordant temps passats.
Va venir un dia. Va ser encantador, perquè jo, com que sempre arribo amb el cotxe, pam, i paro, hi havia un senyor allà a la porta. I jo, clar, el veia, veia que mirava tan fixament, i baixo del cotxe i li pregunto, busca alguna cosa, no? I diu, sí, sóc el... No, busca alguna cosa, sí, diu... No, em va dir, tindria interès en mirar la casa. Bueno, per dir que passo jo, no? I jo, que a vegades, bueno, ara vaig una mica més serena, però d'això, bueno, tampoc, jo entro i entro ràpid i tot això, i entro i aparco el cotxe i el vaig a trobar. Doncs l'home va entrar darrere meu, molt correcte, va tancar la porta, ceremoniosament, i va entrar. I llavors em dona la mà i em diu, sóc el marquès Tornà, bueno, doncs, llavors ens vam assentar aquí fora, i em va explicar que estava recorrent les propietats, que ell tenia aquí castellà, que doncs, diu, recordava la seva joventut i que, bueno, que ell havia passat moments molt agradables aquí, que el seu pare tenia el costum d'enterrar, això és cert el que t'explico, que enterrava coses de plata a llocs raros i que els deia, bueno, ara busqueu, aviam-ho enterrat. I bueno, m'explicava aquestes petites anècdotes i em va dir que l'estiu vindria amb la seva filla, la Sol, i amb els seus nets, amb el, em sembla que un es diu Gaston i l'altre Leonor, no? Sí, no sé. I llavors ja va passar, aquell estiu no van venir i bueno, ja va estar, no?
Clips de La Casa Azul, Àngela o Espots com El darrer deure tenen un component castellarenc, la localització. El ranxo s'ha convertit ara en un plató viu impulsat per la gent de Forest Film Studio, el Lluís Domingo i el Guillem Barceló, que per cert és gendre de Francesca Cluselles, que han apostat per donar una nova vida a aquest espai a la vora del Ripoll. Guillem Barceló.
El ranxo, us heu de fixar bé perquè en alguns casos està molt atratzat o molt maquillat, però darrerament el podeu veure en els videoclips d'Àngela, sobretot en el primer, que va ser el Una de cada tres. A les xarxes socials d'Eure, de la marca de menjar vegetal, trobareu tot un spot produït aquí al ranxo. Totes les localitzacions que apareixen, excepte un parell, són al ranxo i fins i tot castellà, perquè apareix l'skatepark també. I en paral·lel, el videoclip de La Casa Azul, que el vam rodar tot aquí. En aquest cas sí que va ser el plató i això ens vam passar perquè ho vam muntar nosaltres. El ranxo té una característica que és un espai molt gran, amb molta tipologia d'espais dins d'ell mateix. Per exemple, hi ha sales molt diàfanes molt grans, hi ha sales passadissos, estructures interessants arquitectònicament. Aquí és un espai diàfan molt gran que era l'antic menjador i crec que allò era una habitació, aquí hi havia una paret al mig, i ara és el nostre taller de construcció. I vam començar a poc a treballar aquí, no? Fins al punt d'adaptar un espai del ranxo, un espai gran que era l'antiga biblioteca, com a plató, que plató no té més que un espai diàfan, una estructura, un croma, i la possibilitat de tenir corrent, de tenir un vestuari, etc., i uns serveis. Tot el material que utilitzem el lloguem i el portem aquí pel projecte que calgui, aquí no hi ha material. I ara tothom se'n va allà al Tòrax o Torrebonica, i no hi ha més coses. I això està a 30 minuts de Barcelona, ben connectat, tens serveis, tens tot. Vull dir que potenciar castellà en aquest sentit a mi em sembla bé, també.
L'esperit del ranxo segueix viu. Fins i tot ha inspirat el llibre de memòries de Francesca Cluselles, de Paquita a Francesca, però això ja ho abordarem en un altre capítol.
¡Gracias!